Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Una setmana més amb vostès per a comentar la litúrgia dominical des d'aquest programa, La Taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos a través de les ones radiofòniques de Ràdio Estel. Avui som el diumenge 32 de durant l'any, litúrgicament parlant. Anem, doncs, a escoltar les lectures i a extreure'n el missatge que hi contenen. Aquest dia també celebrem el dia i col·lecta diocesana o germanor de l'Església diocesana. I comentarem aquestes lectures amb la nostra convidada al programa, l'Anaí Biorsi. Tot seguit els hi presentem. Anaí Biorsi és membre de l'Orde de les Verges Consagrades al Bisbat d'Urgell. La saludem. Hola, què tal?
Hola, Maria. Encantada.
Gràcies per ser aquí i per estar sempre disponible. Ens plau molt dir-ho perquè no sempre les persones, no perquè no vulguin, sinó perquè a vegades no poden, doncs quan trobem una persona sempre disponible, com és el seu cas, doncs ho agraïm moltíssim. Gràcies, de debò.
Fem el que podem, eh?
I tant que sí. La taula de controls i la producció les porta l'Àlex Alsina. La Cristina Orduña fa la locució de les lectures. Maria Marín, qui us parla, dirigeix i presenta aquest programa. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
I comencem per escoltar la primera lectura, que és del llibre de la Saviesa, del capítol 6.
La saviesa és resplendent i no s'apaga mai. Els qui estimen arriben fàcilment a contemplar-la. La troben tots els qui la cerquen. Ella mateixa es fa conèixer als qui la desitgen. Si algú matineja per sortir a buscar-la, no s'hi haurà de cansar, la trobarà asseguda a les portes de casa. Pensar-hi sempre ja és tenir l'enteniment madur, i si, per trobar-la, hi ha qui passa nits amb ella, aviat perd el desfici, perquè ella ronda sempre buscant els qui se la mereixen. Generosament se'ls apareix pels camins i els surt el pas en tot el que es proposa.
La saviesa, d'origen diví, és considerada en la literatura sapiencial com el millor do que Déu podia fer a l'home, car ella és qui els donarà el sentit i la plenitud de l'existència i el bon encert en totes les coses. Anaí, què li suggereix aquesta lectura?
Bueno, algunas cosas. Primer, que la saviesa es molt important. Hi ha tot un llibre dedicat a la saviesa. I aquesta manera d'actuar de Déu, que té la iniciativa, que té la, és la, el qui cerca la troba, però és ella qui ens ve a buscar. Així actua Déu, aquesta iniciativa seva, la nostra, pues, és una resposta. Sant Pau dirà que després que Jesucrist és la saviesa de Déu, que el Crist crucificat, en ell actua el poder i la saviesa de Déu. I hi ha una clau al principi de com trobar aquesta saviesa, on és? Dice, els qui l'estimen arriben a contemplar-la. Com la caritat, com al final els dons i virtuts estan tots relacionats. A mi, llegint abans de venir aquesta lectura, venia la imatge de la Mare de Déu, el misteri de la visitació, quan va a Incarena a estar amb la seva cosina que necessitava, i com aquest discerniment, que la caritat està, bueno, ens hem de donar als altres, generosos i molt bé, però això ha de tenir també un discerniment, una saviesa, una llum per saber a qui, en quin moment, perquè si no seria també, Hi ha un ordre també en la vida espiritual, en les virtuts, en tot. I aquesta lluminositat, la saviesa resplendent, no s'apaga mai i també fa pensar, bueno, aquest món que passa moments de foscor, pues invoquem-la perquè ho necessitem cadascú, el seu cor i per tota la humanitat, que el Senyor ens la doni.
De fet, aquí la lectura mateixa diu que es fa conèixer als qui la desitgen. O sigui, que no se'ns ve donada com, a veure...
Imposada.
Sí, no, ni imposada ni donada d'una manera així sorprenent, sinó que tu la desitges, perquè diu la lectura, i és donada per tu, no? Però a vegades on pot pensar... una persona que tingui 5 doctorats segurament és un erudit. És un exemple, és una anecdòtica, no té valor en si. Però potser no té tanta saviesa com un pagès. Tindrà molta erudició, molts coneixements, i serà una persona il·lustre, serà una persona formada, serà una persona capaç d'ensenyar als altres. Però si ens fallava aquest do de la saviesa, doncs, que podrien tenir persones que no tenen 5 doctorats, per exemple, no? Anecdòticament parlo. Doncs aquesta persona sí que té el do de la saviesa, aquest saber discernir les coses des de Déu, no? Sí. Sembla?
Sí, perquè no és per pensar en un coneixement purament intel·lectual, de dir, el que ha estudiat matemàtiques i geografia sap moltes coses, sinó aquell coneixement que fa assaborir, ja sí. Té la paraula, aquest sentit també, un coneixement experiencial, aquell que és un testimoni, que pot parlar amb coneixement perquè ho ha viscut, aquesta experiència de la vida espiritual, de la saviesa, si és en aquest sentit que si el reduïm a lo que és coneixement, a lo que és intel·ligència, ens perdríem el més important.
O sigui, que la saviesa deixa una impronta en les coses, o sigui, la impronta de Déu. Una persona pot conèixer una cosa des de la visió de Déu, gràcies a aquest do, no?
Sí, la mateixa creació que ha sortint de Déu, originada, creada per Déu, és la saviesa la que fa que continuï, que cada arbre sap que ha de créixer, cada cosa... Bueno, sí que és Déu el que fa tot, però no és que estigui directament ahí, però a través de la seva saviesa sosté tot el món.
I suggereix alguna coseta més o passem a la segona lectura?
Pues continuem, però sí, amb aquest desig d'invocar-la. I tenim aquesta intercessora tan gran, la Mare de Déu, que és la seu de la saviesa, aquesta preciosa letania que té.
Molt bé, doncs, segona lectura, que és de la primera carta als Tessalonicencs i del capítol 4.
Germans, no podeu desconèixer què serà dels difunts. No voldríem pas que us entristíssiu, com ho fan els altres que no tenen esperança. Tal com creiem que Jesús morí i ressuscità, creiem també que Déu s'endurà amb Jesús els que han mort en ell. D'acord amb la paraula del Senyor, us diem que nosaltres, si encara quedàvem en vida quan arribarà el Senyor, no serem primers que els qui hauran mort, perquè a un senyal de comandament, al crit d'un arcàngel, al toc de corn de Déu, el Senyor mateix baixarà del cel i els que han mort en Crist ressuscitaran primer. Llavors, els qui d'entre nosaltres quedem en vida serem enduts juntament amb ells pels aires, en els núvols, per sortir a rebre el Senyor, i així estarem amb ell per sempre. Consoleu-vos, doncs, els uns als altres amb aquestes paraules.
Pau presenta als cristians de Tessalònica una catequesi sobre la sort dels difunts i els esdeveniments de la fi del món. Els hi transmet la consigna de confiança i de pau. Anaí, què li sembla aquesta lectura? Quin missatge n'hauríem d'extreure?
Bueno, és impactant perquè, clar, el tema de la mort és tot un misteri que va acompanyant de dolor, de misteri, de que no ho podem acabar d'abarcar, de comprendre del tot, però al mateix temps una gran esperança en aquestes paraules. Pau acaba dient: consoleu-vos amb aquestes paraules. Ho diu per animar, per donar esperança, perquè està parlant de la vida eterna. I ara acabem de celebrar el dia de Tots Sants, el dia dels difunts, i hauria de ser la mort una realitat que no és per deprimir-se, és per saber que hi ha una vida eterna, dona una esperança que ens anima, bueno, a, segons com, relativitzar de vegades el que ens toca viure cada dia. També viure aquesta comunió amb l'Església, els germans que estan a la glòria o que estan... podem viure la comunió també als que estan purificant-se per arribar al cel, amb indulgències, amb oracions. Aquests dies han sigut més especials, però cada dia de l'any, amb Via Cruz i Rosari, amb pregant pel Sant Pare, bueno, ja ho coneixem més o menys com es fa. I també la nostra pròpia realitat, o sigui, la nostra, aquest preparar-se per aquell moment. Sí que Jesús abans de marxar va dir que tornaria en glòria, quan ja seria tot presentat al Pare i el cel nou i la terra nova. S'ho havien agafat molt bueno, que era imminent, i ja han passat 2.000 anys i el que quedarà fins que passi tot això. Però... hauríem de pensar que hem d'estar preparats com si hagués de passar avui, i no per tenir neguit, sinó per dir: vull estar en comunió amb Déu, vull estar en gràcia, vull estar reconciliat amb tothom, vull fer tan bé com pugui, perquè no sé si demà tindré temps, amb pau i sense fer, amb discerniment, amb saviesa, que dèiem abans. Tenir aquesta llum de Déu per saber què haig de fer en cada moment per viure la seva voluntat. I aquests dies, bueno, tota la litúrgia, aquests diumenges, són més escatològics i més... Estem acabant l'any litúrgic. I ens fa molt bé que no se'ns passin aquests diumenges: bueno, sí, mira, esto apocalíptico, però ja vindrem al Nadal. I visquem-los també com un moment de gràcia.
De fet, Pau aquí realment els exhorta, doncs, a tenir confiança i pau, perquè sense confiança difícilment podem viure moltes experiències en la nostra vida quotidiana com a cristians. Si no estem en pau, estem en guerra interior, exterior, en el món, amb els altres. Si no hi ha aquesta confiança en Déu, difícilment podem assolir, no?
Sí, i això que estaves dient, que sí, que la pau mundial comença per la pau en el nostre cor. Ahí es comença a construir, perquè llavors hi haurà pau a la meva família, i després pau entre els veïns i entre els pobles. I sí, no... És començar des de dins a treballar per la pau. I bueno, pot tenir uns efectes que no ens imaginem. I sí, des de luego, per viure sense esperança en la vida eterna, o els que encara no creuen o estan buscant o estan, francament, d'on troben forces? O sigui, si no és en la fe en Déu, l'esperança a la vida eterna, i és que tenim un do molt, molt gran, que el Senyor ens augmenti aquesta fe, la purifiqui, la sani també i la conservi.
A vegades semblaria com que en la nostra vida de cada dia en el nostre cafè diari, en el nostre comportament, les nostres actituds, en les nostres relacions amb les persones amb les que ens envoltem, semblaria com si se'ns escapessin aquests punts. És a dir, tinc fe, com la visc? O sigui, la fe no està al cervell, sinó que és una actitud que mou tot el cos. És una virtut que et fa anar endavant, créixer, progressar en la vida cristiana. Per tant, també és com una crida de dir, visquem des de dins aquesta fe, però fem-la concreta en la realitat quotidiana, si no, quina vida eterna vivim en els nostres dies, allà on som. No li sembla?
Sí. El canvi que fa que una persona tingui fe vol dir que no està sola, i això bueno, canvia tot, perquè haurà de tenir les dificultats que ha de passar tothom, però estarà acompanyat, tindrà algú a qui demanar ajuda, en qui confiar, en qui acceptar els moments més difícils, a qui agrair, confiant que tot està en la providència del Senyor. I de veritat és un tresor que, no sé, cada dia ho hem d'agrair i de tenir-lo.
Molt bé, doncs passaríem ja a escoltar l'Evangeli, però ara seria el moment en què acostumem a recordar als oients que estem fent els comentaris a aquesta litúrgia del diumenge 32 de durant l'any, litúrgicament parlant, amb l'Anaí Biorsi, que és membre de l'Orde de les Verges Consagrades al Bisbat d'Urgell. Ara sí, l'Evangeli de Sant Mateu i del capítol 25.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles aquesta paràbola. Passarà amb el regne del cel com amb 10 noies que sortiren amb torxes a rebre l'espòs. N'hi havia 5 de prudents i les altres 5 eren desassenyades. Les desassenyades no s'emportaran oli per les torxes, però cada una de les prudents se'n proveí d'una ampolla. Com que el nuvi trigava, els vingué son i totes s'adormiren. Ja era mitjanit quan se sentí cridar: «L'espòs és aquí! Sortiu a rebre'l!» Aquelles noies es despertaren i començaren totes a preparar les torxes. Les que no tenien oli digueren a les altres: «Doneu-nos oli del vostre, que les nostres torxes no s'encenen». Però les prudents els respongueren: «Potser no n'hi hauria prou per totes, val més que aneu a comprar-ne». Mentre hi eren, arribà el nuvi, i les que estaven a punt entraren amb ell a la festa, i la porta quedà tancada. Finalment arribaren també les altres i deien des de fora: «Senyor, senyor, obriu-nos!» Però ell els respongué: «Us dic amb tota veritat que no us conec. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l'hora».
Paràbola de les noies prudents i de les desassenyades. Jesús mateix hi treu la lliçó. Vetllem perquè no sabem ni el dia ni l'hora de la darrera vinguda del Senyor. Doncs, Anaí.
Bueno, pues tenim aquesta paràbola bastant coneguda, però molt impactant, perquè aquest banquet de noces representa el regne del cel, la vida eterna, i resulta que, bueno, ja de les 10, 5 que al finalment entren i 5 que queden fora, i tenim aquí que ja tenim la possibilitat d'entrar, però també la possibilitat de quedar-nos fora. I es tracta de vetllar de que no falti l'oli a les llànties, aquesta llum, aquest simbolisme de l'oli a tota l'escriptura, de l'unció de l'Esperit Sant. Tornem, no?, als dons, a la saviesa, a tots els dons de l'Esperit, la seva gràcia, que pot actuar, pot entrar en nosaltres, perquè se'ns dona en abundància si estem oberts per la pregària, l'actitud, esto de vetllar, estar despert, vol dir estar en consciència de Déu, en oració constant, que no vol dir pare nostre de darrere a l'altre, que en algun moment del dia clar que ho farem, però i quan ho fem també conscients del que estem dient, de a qui ens estem dirigint. I ens porta sí també a mirar-nos que la vida quotidiana pues no se'ns emporti l'atenció i que puguem estar conscients d'aquesta realitat, de com la nostra vida estigui d'acord amb els manaments de Déu i tenim, bueno, tenim la pregària, tenim la paraula de Déu, sobretot, que l'hauríem de tenir a casa en un lloc especial, amb un petit altaret, amb una creu, amb una estampa o una imatge de la Mare de Déu, un lloc que ens convidi cada dia a detenir-nos un moment per dedicar-lo al Senyor, perquè ens alimenti amb la seva paraula, perquè ens vagi donant aquella llum, aquella saviesa que necessitem cada dia. I després, bueno, la presència de Déu és en la paraula i també en l'Eucaristia. Tenim la possibilitat de participar a l'Eucaristia, a l'adoració. També és un sagrament de gràcia que hauríem de fer tot el possible per aprofitar-lo.
Creu vostè que tenim present això, que aquesta lliçó que ens diu Jesús: vetllem perquè no sabem ni el dia ni l'hora de la darrera vinguda del Senyor. És a dir, estem a punt cada dia, a punt de marxa, a punt de trobar el Senyor que ve a buscar-nos, a punt de rebre doncs aquesta llum que ens il·lumina, que il·lumina d'alguna manera el nostre viure. Creu que això ho tenim present o més aviat sembla que...
Si vivim pensant en esta vinguda, quan vingui no ens sorprendrà. Ara, allà està la... Per això dèiem abans, aquesta vida espiritual, que temps de tant en tant un recés, un moment més intens de duració, però la lectura de la paraula de Déu, dediquem un momentet. Si avui només, em sembla que només tinc 5 minuts, doncs fem 5 minuts, comencem per algo. Després ajudem-nos, clar, si la Bíblia la tinc guardada no sé on, doncs ja serà més complicat anar a buscar-la. Això que deia abans, posem-la en un lloc que ja convidi, que estigui oberta, que convidi a...
A llegir-la, a viure-la, no?
Sí, i també desitjar-la. També, clar, és tot el que deies tu al principi, la saviesa que es manifesta aquell qui la desitja. Pues, no. Desitgem aquest aliment, aquesta gràcia, i quan arribi el moment, aquell que bueno, et pot impressionar tant, pues serà pues el moment del gran abraço i de ara, si això se'ns va quedar, bueno, és, jo sóc la primera, no?, que haig de vigilar de no estar dispersa, en de que les coses no se m'emportin el principal, no? Però potser sí que estem bastant despistats. Ja s'ha de tenir cuidado també l'ús que fem dels mitjans de comunicació, de xarxes, perquè ens poden aportar moltíssimes coses bones d'informació, de creixement, d'estudi, però també hi ha la possibilitat de perdre el temps, Bueno, això és bonic, però sí, i després un altre, i uno queda ahí enganxat, dedicant un temps que podria ser més profitós.
Podríem dir que... Manera. Perdó, acabat?
Sí?
Sí. Que podríem dir que ens està convidant a tenir més vida espiritual, a viure més en el sobrenatural, no deixar-nos portar, arrossegar pel tarannà mundà que ens envolta i que Déu també estima. I hi ha persones a les que estimem, hi ha un món que Déu ha creat i que hem d'estimar. Però aquest punt de ser més espirituals, de tenir el cor en el sobrenatural, també ens ajudaria més, no?
Sí, i es reflectiria en el que fem cada dia, perquè clar, no és el mateix fer-lo amb Diu, bueno, això, senyor, ho faré perquè t'estimo, perquè tu m'estàs demanant, perquè això s'acabaria veient en tota la creació, estaria d'una altra manera, no tan maltractada, no... I també se m'havia escapat una... abans que s'acabi, que totes aquestes lectures, tota aquesta temàtica escatològica del regne de la vida eterna, de la resurrecció, aquest tema tan, bueno, aquesta novetat cristiana que Sant Pau un dia també el van deixar plantat quan deia lo de que no se'ns barreixi amb la reencarnació, que ara semblaria que tot, bueno, que tenim clar la fe cristiana, eh? La resurrecció implica aquesta fe en Crist ressuscitat per el poder del Pare.
Doncs ho hem de deixar aquí. Anaí, moltíssimes gràcies per la participació al programa i fins una altra ocasió.
Bueno, gràcies a tu, Maria.
Gràcies. També gràcies a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la producció i la part tècnica, i també la Cristina Orduña, que s'ha cuidat de la locució de les lectures. I com no, gràcies també a vostès perquè són fidels al programa La Taula de l'Evangeli, diumenge rere diumenge. Els agraïm molt. També agraïm els seus missatges de correu electrònic amb suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Recordem un cop més la nostra adreça de correu electrònic taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Un plaer haver connectat amb vostès a través de les ones radiofòniques. Recordem que el programa La Taula de l'Evangeli s'emet cada diumenge a 11:15 del matí i a 6:00 PM. I finalment els esperem aquí en la sintonia de Radio Estel diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adeu-siau.